A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Sitjatans donen moltes voltes. Ara els parlàvem d'aquesta fotografia que il·lustra la informació del text, doncs ens deia en Joan que correspon a una maqueta que està situada en el Museu de la Civilitat Romana, que està a Eur. Moltes persones que van a Roma diuen, passen vostès per Eur? Diuen Eur, Eur, Eur. Als afores de Roma, en el seu moment, Mussolini, abans de ser penjat, és clar, va pensar el que havia de ser la Roma del futur, el desenvolupament d'una ciutat que prenia tota la grandesa de la Roma romana i li ficava tota l'estètica de la Roma del feixisme. Allò havia de ser la seu d'una exposició universal, però, esclar, allà es va quedar, oi? Doncs a Eur, que encara hi ha algunes seus administratives i alguns edificis que fins i tot han servit d'escenari per publicitat de Nike, per exemple, hi ha aquest museu, i d'aquest museu, Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aquest és un museu on hi ha...
Maquetes, bàsicament. És a dir, és un museu, tal com deies tu, que va projectar Mussolini, el va posar en desenvolupament per glòria neoromana, no, de la cultura romana, i realment és espectacular, perquè a part d'aquesta gran maqueta que pots veure amb una certa perspectiva...
És a dir, això és una maqueta de la Roma romana.
És una de la Roma romana, crec que és del segle III, després de Crist, el màxim desenvolupament, i a part trobes maquetes, figures, rèpliques, és a dir, no hi ha una peça original, tot són rèpliques en guix, o amb argila, o amb altres materials, però és força interessant perquè és molt didàctic, en aquest sentit, no? És una maqueta que prens la sensació de com era una ciutat d'un milió d'habitants fa 2.000 anys.
Sembla una ximpleria, però en Joan sempre ha defensat les maquetes?
Jo crec que sí, és molt clar. És a dir, avui en dia hi ha uns medis audiovisuals interactius fantàstics, però que a vegades costa d'entendre'ls el funcionament. En canvi, una maqueta, precisament per la seva senzillesa, i si a més la pots moure, la pots anar canviant, a vegades és molt més senzilla. Una bona maqueta és una molt bona eina didàctica, mentre que un mal audiovisual és molt més car en moltes ocasions,
vegades,
no?
I no compleix aquesta funció,
tan funció de clarificar, no? La idea d'una eina pedagògica és que clarifiquin els conceptes, i la maqueta jo crec que clarifica moltes vegades.
Aquesta Roma romana hauria d'impressionar, eh?
Sí, no, realment sí, clar. Ens hem d'imaginar, clar, avui en dia, clar, les ciutats funcionen d'una altra manera i paguem impostos per tot. A la Roma romana també es pagaven impostos per tot, gairebé tot. I és una ciutat moderna de fa 2.000 anys, no? Una ciutat amb apartaments, amb drenatges, amb impostos sobre els urinaris, és a dir, amb un munt de coses que pensem que les hem inventat els occidentals al segle XIX, i fa 2.000 anys que existeix.
I que ja formava part de la civilització, coses, no? Perquè el darrer cop, o un dels darrers cops que havíem parlat amb en Joan, més enllà dels cursos, havia estat en relació a aquella vila romana del Vinyet.
Efectivament.
Allò és... Havíem parlat del que era, doncs, senzillament, la configuració d'un habitatge...
D'una casa de camp.
D'una casa de camp, eh?
Clar, sí, sí. Al voltant de la ciutat de Roma, òbviament hi havia moltes cases de camp, de polítics i de gent important de la ciutat de Roma, que òbviament no seria la vida del Vinyet, sinó que seran unes viles d'una altra dimensió i d'unes altres característiques i d'una altra riquesa, no?
D'acord.
Però el seu nivell del Vinyet era el mateix, relacionat amb Barcelona o amb Tarragona en el seu moment.
D'acord. Segurament per tots aquells que ja hagin anat a algun curs d'arqueologia amb en Joan, bé, ja hauran conegut la forma d'explicar les coses, però això diríem que és un, en fi, un moll de l'os de la civilització occidental, està en bona part en el que s'explica en el curs, no?
Bueno, la idea és una mica sempre... l'objectiu des que vam començar, des que m'ho va proposar l'Ajuntament fer un curs d'arqueologia, era cada any canviar, perquè és de rebut, canviar, tant per qui ho dona, per qui ho rep, i després buscar temes que no m'interessés únicament a mi, sinó que interessés a la gent. Crec que l'urbanisme i l'arquitectura són temes tan lligats entre el passat, el present i el futur, que pot ser molt interessant. És a dir, aquí estem parlant d'urbanisme a l'antiguitat, però estem parlant de plans generals actualment a Sitges. És a dir, podríem extrapolar i dir les projeccions de les ciutats antigues preveien fins a on s'extendria una ciutat, per exemple, en època romana. I els plans generals el que fan és una projecció de cap a on va el desenvolupament urbà d'una vila com la de Sitges. Després ho podràs fer o no en funció dels recursos.
D'acord.
Però com a mínim, fer la reflexió entorn d'això.
Gairebé podem començar per aquí. O sigui que el sentit de, diguem-ne, l'urbanisme o el desenvolupament d'un nucli habitat és molt remot en el temps.
Evidentment. I després, una part que ens oblidem és la ritualització que comporta. És a dir, avui en dia canviem de casa i no es fa cap ritual, perquè és una qüestió, diguem-ne, material, senzillament.
Sí.
Antigament, i encara es fa, pues, es posava sal a les cantonades, es feien ritus d'iniciació, o es feien ofrenes de fundació, que es diu, i es fan a moltes societats, i és l'origen d'alguns dels rituals que fem actualment a les cases, quan entrem, de beneir-les...
Per exemple, com fins fa molt poc, i tant.
Sí, l'altre dia ho parlava amb mon pare, jo vaig venir de Madrid l'any 77, i quan tornava als Escolapis d'aquí em vaig trobar el mossèn de Ribes, que em va donar un susto, perquè jo no el coneixia, i venia a beneir la casa. O sigui, coses que ja pràcticament no es feien a casa nostra. I això és un ritual. És un ritual, en aquest cas, catòlic, no? Que vingui un mossèn i doni unes manaurances, no? Perquè la vida de les persones d'allà pues sigui profitosa i t'empari, si ets creient, una sèrie de benevolències, de coses positives.
Com us dèiem, el curs agrupa gairebé, diguem-ne, el pom de dalt de les civilitzacions de l'antiguitat. Mesopotàmia, Egipte, Creta, Grècia i Roma.
Sí, mira, aquest curs ha sortit, insisteixo, per l'interès d'oferir sempre coses novedoses. Fa poc vaig estar a Mèxic, a Chiapas, donant un curs que em van oferir, o m'han proposat. Escolta, tu que treballes allà indistintament i aquí, per què no ens presentes una evolució de l'urbanisme al món antic?
D'acord.
Saps, vaig fer un curs molt més extens que aquest, però aquest que vaig fer a Chiapas, a Mèxic, al gener i al febrer, m'ha servit una mica per adaptant-lo, encaixant-lo. Allà eren classes de 4 hores perquè era un nivell universitari, en crèdits. Aquí és una cosa molt més laxa, però igualment engrescadora per mi. Moltes vegades ho comento, que la gent que no té urgències per crèdits, per horaris, tal, gaudeix molt més de les coses. És a dir, la gent que ve a aquests cursos,
sense aquella obligació,
exacte, no hi ha exàmens, tot és per amor a l'art, per entendre'ns, per aprendre, per debatre, per aprendre coses, per conèixer gent, i és molt gratificant. Aleshores, el que intentes és que les classes siguin amenes, òbviament ha d'haver un contingut, perquè no estem parlant de futbol,
no, està clar.
Estem parlant d'una sèrie de continguts, però amb l'objectiu de que tant aquell que ve i és llicenciat, com aquell que ve i no està introduït en aquests temes, com aquell que ha fet algun curs o l'interès en els temes d'urbanisme i tal, pugui aprendre coses. I, òbviament, el mateix professor. És la premissa aquesta, és d'aprendre tots, de tots.
Abans de ficar-nos en això, t'ho demanaven a Chiapas perquè hi ha certes analogies entre la civilització, per dir-ho d'alguna manera, que després donar peu a tot el que és la nostra realitat europea, amb el que passava a l'altre costat de l'Atlàntic.
L'urbanisme que té arrel helenística, és a dir, les ciutats aquestes com el Pla Cerdà de Barcelona, de carrers perpendiculars i paral·lels, que sembla que l'hàgim descobert aquí, és d'origen helenístic, és a dir, l'imposen els grecs a l'Àsia Menor i a la Magna Grècia, és a dir, al sud d'Itàlia, Sicília, és el que es fa després a Amèrica. És a dir, les ciutats americanes són carrers perpendiculars i paral·lels amb un centre, amb els edificis
d'acord, més representatius.
És el mateix que la
ciutat... Aquesta retícula grega...
Aquesta retícula grega que l'adopten els romans pels campaments romans, que és l'origen de moltes ciutats europees, s'exporta perquè serveix per controlar la gent. I aquest és un altre dels temes que analitzarem. És a dir, la idea del curs és reflexionar de que les planificacions urbanes responen a aspectes ideològics. I que el fet de que a tu localitzin en una cantonada d'un carrer més o menys a prop del centre no és arbitrari, perquè estàs dins un cens, et graven fiscalment, saben on vas, on no vas, quants fills tens, és a dir, tot això forma part d'una eina de poders, si ho volem entendre d'aquesta manera. I és mirar més enllà de la cosa física de l'urbanisme, que és potser el més espectacular, o de l'arquitectura igual. No és el mateix cases de planta baixa en extens, com les ciutats americanes, amb molt de territori, com aquí, que ens fiquen amb alçada, vale? amb colmenes, per entendre'ns. Són plantejaments diferents. No? Llavors, això és el que volem analitzar també al llarg del temps, des del neolític, que ho tocarem una miqueta, dels primers assentaments humans com il faut,
sí,
fins a època romana o fins a tot alguna cosa més moderna. Sempre fent reflexions amb l'actualitat, òbviament, perquè és interessant.
O sigui, l'home, cada cop que s'ha agrupat, sí, d'alguna manera, ha tingut la necessitat d'ordenar,
clar,
d'ordenar-se en els seus espais.
Clar, clar, clar.
Millor o pitjor? O
clar, el fet d'estar més a prop dels camps de conreu, menys a prop. Si hi ha una font d'aigua, el que està més a prop té més avantatges.
Uh-huh.
És a dir, hi ha tota una sèrie d'estratègies de distribució de l'espai, d'organització de l'espai, de model d'assentament, que es diu, i que això repercuteix en la forma que després ho veiem. És a dir, quan agafem un plànol de la ciutat i un plànol d'un altre, diem, ostres, aquí hi ha coses diferents. I la idea també del curs és saber interpretar, és a dir, provocar en aquest sentit, des del sentit positiu, jo portaré imatges perquè la gent faci l'esforç d'interpretar. Perquè a vegades vivim a Sitges i no veiem altres models, no? O sí que viatges, però mai tens una vista aèria o sanital d'un plànol. Perquè tu deambules pel carrer, fins i tot a vegades jo moltes vegades camino per Sitges i descobreixo cases que no m'havia fixat mai, perquè sempre vas o amb pressa, o corrents, o amb la mirada cap a davant i mai mires cap a dalt.
La nostra visió més clàssica, en qualsevol cas, Joan, és la d'un centre que després es va expandint, no?
Exacte. Ja, però després
això és tan vell com la història de l'humanitat.
Clar, però depèn de la topografia. És a dir, en el cas de Sitges, clar, estàs condicionat per la seva
façana marítima. I el centre no és el centre, per dir-ho així.
Exacte, no? I el centre polític ara està en un altre lloc.
D'acord.
I això va canviant al llarg del temps.
D'acord, perquè el concepte, o això que en podem dir ara, d'urbanisme o desenvolupament urbanístic, és un concepte també molt antic en el temps?
Sí, sí, clar. És a dir, el concepte urbà, el concepte de pensar que necessites espais on es concentri el poder, és molt antic, és a dir, des del moment en el que la gent s'estableix sobre el territori, planta, produeix, necessita estar a prop d'allò, d'aquells camps de conreu. Necessita generar uns mecanismes per controlar aquells excedents. I això agilitza el procés de que t'estableixis en un lloc de forma estable, de que hi hagi gent que per les seves capacitats organitzin aquell col·lectiu, i bueno, el que organitza sempre surt beneficiat, evidentment. Tots aquests mecanismes, aquesta reflexió que des del punt de vista antropològic s'ha fet molt, és a dir, nosaltres podem veure l'urbanisme senzillament com una plasmació material d'una realitat, que a vegades passa amb els polígons, tots els polígons són iguals, molt bé. Però una altra cosa és el concepte de les poblacions, dels nuclis de les poblacions, que responen i que van evolucionar al llarg del temps i fruit de tarannàs concrets, no? Aquesta és la reflexió que volem fer també des del punt de vista antropològic. Per què a Mesopotàmia al quart mil·lenni es fan palaus que són els que recapten els impostos, per exemple? I això condiciona un cert grau d'urbanisme i de control del territori. Per què? Perquè a Roma feien maquetes de les ciutats, maquetes, feien gravats de les ciutats,
sí,
i això anava amb un arxiu que tenia un arxiu central a Roma i un arxiu central a la capital de la província. I aleshores, tu, en cas de litigi, podies argumentar que aquella parcel·la era teva, perquè era... És a dir, coses que pensem que són d'ara i que són fruit d'un desenvolupament intel·lectual profund.
Som d'autors del dret romà.
També. Efectivament, efectivament, però...
Com de tantes altres coses.
Bones i dolentes.
Bones i dolentes, eh? Però, diguem-ne, d'un model d'organització que es va assentar molt, en aquell moment. Perquè Grècia va mirar Egipte i Roma va mirar Grècia.
Efectivament.
Sí.
Sí, això és un bagatge que es va adquirint. El que passa és que, clar, sí, Roma té l'avantatge de l'expansió brutal a nivell militar i de la capacitat de conquesta. I sempre les expansions aquestes de les que parlarem són fruit de la necessitat. És a dir, són en països petits, és a dir, Grècia era petita i fa una expansió perquè no tenen terra per donar a tota la gent que demana terra, i Roma passa igual. Van expandint fins que a la península itàlica no tenen suficient espai per donar resposta a una població creixent que fan, s'expandeixen. I a la Castella del segle XVI passa exactament el mateix. És un estat, emergent amb molt alt grau de pobresa que necessita buscar que aquella gent que no té res a perdre, que són els que van a Amèrica, es busquin la vida. I per això hi ha una migració i es generen migracions constants en Europa al llarg del temps. L'espanyola de la Guerra Civil, els italians... És a dir, hi ha un flux constant i actualment l'estem veient. Gent que va, que ve, gent que ara se'n va fora d'Espanya per les condicions que hi ha ara a nivell laboral, gent que ve, gent que ha vingut i se'n va. És a dir, tot aquest flux, i això condiciona també l'espai urbà, l'espai arquitectònic... Uh-huh. És a dir, estem parlant des d'una perspectiva antiga, però que la reflexió antropològica serveix per entendre moltes coses d'avui dia, i aquest és l'objectiu.
I hem de suposar que anem a veure ciutats monumentals. El monument, sí. El fet del monument en si, també en som d'autors d'una bona part d'aquestes èpoques. No?
La propaganda política sempre ha funcionat, és a dir...
L'expressió del poder a través del monument...
Clar, des dels faraons, des del... Uh-huh. Monarques mesopotamis o precolombins, és una reflexió entorn de què bé que ho faig i per això faig un edifici molt gran
en un lloc de privilegi
que deixi empremta i que tothom se'n recordi de mi, per bonic o per lleig. Uh-huh. L'edifici, no? I, aleshores, això, insisteixo, és una reflexió que va molt més enllà de la materialitat. Ha d'haver un concepte darrere. El concepte és això, pensar en l'espai des d'un punt de vista pràctic, pragmàtic, polític, uh-huh. si es pot dir, però que va molt més enllà de la pura materialitat. És el més senzill.
I es pensava també en l'espai públic?
Efectivament, clar.
Els egipcis pensaven en els espais públics, clar, els grecs també, òbviament,
clar, i els romans.
Clar,
hi havia una sèrie d'activitats que eren públiques i d'activitats que eren privades. Les públiques tu tenies que pensar quina capacitat volies que tingués aquell fòrum. O si era una ciutat romana que es projectava ex novo, de nova planta, calcular quina població pensaves que podria arribar a tenir i en funció amb allò pensar el fòrum podria tenir 200 per 300 metres de costat.
D'acord.
O tenir més.
Perquè fem un parèntesi aquí, ara estem acostumats més o menys a tenir al cap el nombre d'habitants d'una ciutat, però en aquell moment Atenes, Roma...
Bueno, Atenes, Roma són els casos més anàrquics.
Vaja.
Més anàrquics en el sentit de que Atenes té uns precedents arqueològics i Roma té uns precedents etruscos i vilanovians, que són anteriors. Però quan fundaven de nou en un lloc com Tàrraco, que sí que tenia uns precedents, però hi havia una possibilitat de projectar, aleshores sí que es feia d'una altra manera. Sí que es feia d'una altra manera. Clar, Roma és molt difícil perquè té, a part de tenir 7 colines, té una orografia complexa, té un riu que motiva en part l'assentament anterior i que va creixent a cop de bonança econòmica, igual que totes les ciutats. Però quan tu projectes una nova, en una zona plana, pots projectar el que tu vols, allò que has pensat. L'exemple són les ciutats del sud d'Itàlia, no? Siracusa, etcètera, etcètera, del segle V, IV, abans de Crist, que projectes ex novo, sobre un espai nou, i penses fins on pot arribar aquella ciutat.
I es pensava en grans ciutats?
Es pensava moltes vegades en grans ciutats, és a dir, la ciutat de Mèxic, el mateix, o d'altres ciutats en època colonial americana. Tu podies pensar que jo ho podia extendre's, òbviament els límits físics et marquen, el fet de tenir el mar, tenir muntanyes, tenir llacs, també t'ajuda a fer un disseny concret, però dintre de tenir mar, tenir muntanyes, etcètera, pots fer molts dissenys molt diversos. La idea és pensar què és el que podria ser el més convenient en funció de la proximitat de les canteres, dels afloraments de materials que t'interessin per construir, de pedra dura per fer edificis. O sigui, hi ha tota una sèrie de variables que s'han de tenir en compte a l'hora d'establir-se. És a dir, no hi ha ciutats en general establertes en llocs que no són positius, que no tenen
element... D'acord, que no tenen...
Sí que hi ha fracassos fundacionals, sí que hi ha, no? Però la majoria de les ciutats flueixen al llarg del temps.
Estàvem parlant precisament d'alguns exemples que encara avui perviuen, i ara que parlem de cultura arqueològica, però en el seu moment, fundar ciutats significava destruir-ne d'altres, també? O hi havia un cert respecte per allò que havia passat?
Hi havia una mica
o directament...
Hi havia una mica de tot. Els romans s'aprofitaven de la tradició precedent, però a la vegada era una cultura implacable contra... I, bueno, igual que, igual
I perquè ara estem acostumats a conservar-ho tot, o diguem-ne en la cultura...
No, es conservaven coses, però... el que passa és que, clar, tu volies imposar, és a dir, no hi ha cap expansió històrica que hagi fet...
Que hagi respectat...
La premissa bàsica és dir, allà on tu tens un element important, jo poso el meu. I això suposa o que facis un matxembrat, cosa estranya, o que imposis la teva estètica. I normalment s'imposa l'estètica nova sobre un lloc simbòlic que intentes preservar alguns elements, però que l'estètica teva és la que s'ha d'imposar. El culte imperial, o el culte al faraó, o el culte a qui sigui, en substitució del culte al culte important anterior. Mm-hmm. És la manera de dir, jo sóc el més important, arribo aquí, i tu t'has de plegar a la nova situació conjuntural.
En qualsevol cas, el que es va fer en el seu moment va marcar tant que en conservem bona part, o en conservem alguns dels exemples bàsics encara avui, no?
Clar, clar. O sigui, això t'explica que les tècniques, les construccions, els materials són tan massius i tan grans en alguns casos que han resistit el pas del temps. És a dir, Roma, per molt que s'ha destruït, per molt que s'han reaprofitat la pedra per construir esglésies i altres construccions al llarg del temps, i clar, quan arribes allà t'adones que és la capital d'una... que no és el mateix el Coliseo que l'Anfiteatre de Tarragona.
Està clar. Les dimensions... Sí, entre la capital d'un imperi i les províncies.
Te n'adones d'una diferència de dimensions i de projecció i, bueno, que és evident.
Mm-hmm. Des del punt de vista del coneixement popular, entre Egipte, entre Grècia i entre Roma, la civilització que més atrau...
Jo crec que la més romàntica pot ser Egipte.
És el que
ens
veiem a venir.
Des del punt de vista del seu descobriment, uh-huh. No? De Champollion, de... totes aquestes històries. La més culta jo crec que pot ser Grècia, que tothom l'associa, gent molt culta i tal, i la més pragmàtica és la romana. Nosaltres som romans, o sigui, més o menys barreja, però som romans en el sentit de que alguns diuen, bueno, els grecs feien art i els romans feien lleis.
Ells.
No? Aleshores, clar, què és més important a la nostra vida quotidiana? Les lleis.
D'acord, per tots aquells que deien que Roma en el fons va copiar Grècia,
no,
afegint-hi...
No.
Matisos, eh?
Amb molts matisos.
Amb molts matisos.
És a dir, molts dels professors particulars dels patricis romans eren grecs. És a dir, esclaus grecs que sabien grec, que sabien llatí, que sabien llengües, que sabien història, literatura, ensenyaven als fills de les famílies bones romanes. Per tant, Roma va absorbir, des del segle II, que va conquerir Grècia, gran part de la tradició occidental grega, i de fet molts dels elements, o alguns dels elements grecs, continuen a Roma, des de l'escultura, etc. És a dir, molts dels elements, moltes de les escultures gregues les coneixem a través de les còpies romanes. Igual que moltes de les gregues i romanes les coneixem a partir de les còpies renaixentistes.
D'acord. No? Però tot i que les podem tenir com a referents de civilització, estem parlant de societats classistes?
Sí, evidentment.
Sí.
Evidentment.
Estem parlant de societats que tenien molt clar també l'espai públic i els índexs públics, però que
és a dir, ser esclau,
la jerarquia era...
Ser esclau en...
O sigui, Egipte, Grècia o Roma?
No t'aconsellaria ser esclau a Roma. Home. Ni a Grècia ni a Egipte. És a dir, perquè la teva vida... Ja no parlem de qualitat de vida, perquè és un terme massa modern... però la teva esperança de vida era molt finita.
D'acord. Crida l'atenció, perquè són bressols de la civilització,
bueno, però en part
des d'un
per
punt
això,
de vista, en part.
En part per això. És a dir, per poder construir aquests edificis, aquests programes, aquests projectes, sempre ha d'haver-hi algú que organitza i algú que treballa. El que organitza i el que treballa. El que organitza pocs i els que treballen molt.
Molts.
Sigui la base agrícola per sustentar tot el sistema, o sigui la base que dius, escolta, quant temps costaria construir una piràmide?
El que fos, sí.
S'han fet estudis, s'han fet històries i dius, bueno, doncs milers de persones organitzades a temps complet, amb cicles durant 20-30 anys portant la pedra de noció, això necessites una organització del treball brutal, una logística que es diu avui en dia brutal. Saps? Ha d'haver-hi qui la pensi, qui la dugui a terme i qui la faci físicament.
Una organització del treball gairebé militaritzada, no?
Clar. És que és l'única manera. Clar, hem de pensar que no hi havia condicions laborals, tampoc hi havia eres, ni hi havia aquest tipus d'històries.
Fins a cert punt admirem allò que avui seria francament impossible de fer.
Clar,
si no fos a partir d'una cultura d'esclavatge així directament.
Clar, avui en dia és inviable. És inviable precisament per això, perquè gràcies tota l'evolució de les reivindicacions des del segle XIX, les condicions laborals, en la majoria dels casos, són millors. Són molt millors que la pobra gent que va fer el Coliseo, que va fer... Bueno, hem de recordar el pont de el canal de Suez o el canal de Panamà, van morir milers de persones. I estem parlant del segle XIX, a principis del segle XX. O sigui, no ens tenim que allunyar tant per veure que les condicions laborals ha estat en els últims 50-60 anys que han canviat dràsticament.
Tenim més al cap aquesta configuració de la ciutat romana o grega que de la egípcia?
Sí, perquè realment s'ha estudiat molt poc. L'avantatge i l'inconvenient d'Egipte és que l'art, l'arquitectura egípcia és tan monumental
que ha escombrat
ha col·lapsat qualsevol altre tipus d'estudis. És a dir, per preparar-me la classe que vaig fer a Mèxic, vaig anar amb una amiga arqueòloga que treballa en un projecte a Egipte i em va orientar una mica, però realment hi ha molt poc, perquè pràcticament ningú que es dedica a Egipte es dedica a estudiar urbanisme egipci, es dedica a estudiar art, iconografia, el que sigui, no? Però sí que hi ha alguns exemples, que són els que analitzarem una miqueta, que també reflecteixen aquesta uniformització del poder, no? De fer fundacions a les cataractes del Baix Egipte per defensar-se del sud, i aleshores són un tipus de ciutats molt concretes, molt militaritzades, amb uns sistemes defensius molt massius, i també alguns exemples molt concrets de Memphis, de Té, o sigui, coses molt poquetes, perquè realment s'ha estudiat molt poc.
D'acord. Algunes preguntes tòpiques. Ciutats respectuoses amb l'entorn?
Bueno, les ciutats, en general, les antigues, com que no tenien els mitjans tecnològics actuals, a la força havien d'adaptar-se més a l'entorn. No hi havia la capacitat, diguem-ne, de destrucció que tenim avui en dia. Jo quan veig certes coses a la muntanya que fan un cubo per inserir una casa amb un pica-pica, dius, ostres... Després et diuen, casa com vistes al mar, integrada en su entorno. Dius, clar, l'has integrat, està integradíssima.
Integradíssima, sí.
Més que integrada, està encaixada.
A l'entorn, d'acord.
Per qüestions tecnològiques, òbviament, aquí el que podien aportar era tecnologia, òbviament, de l'època, i mà d'obra, però no la tecnologia actual que entenem de voladures, d'uns sistemes que són completament diferents.
En canvi, solucions enginyoses?
Evidentment, totes les que vulguis i més. Clar, a vegades, avui en dia s'estudien des del punt de vista d'enginyeria construccions antigues i realment...
De clavegram o de portada d'aigua o del que...
d'aquaductes, etc. I realment la gent tècnica d'avui dia, no arqueòlegs, sinó enginyers, etc., en molts casos al·lucinen realment de com amb aquelles tecnologies d'aquella època podien abastir una ciutat com la de Roma, que podia tenir 1 milió d'habitants. És a dir, amb no sé quants aqueductes, amb sistemes de clavegueram molt grans. Hi ha clavegueres d'època etrusca i d'època romana que encara continuen a la ciutat de Roma. És a dir, que no és que s'hagin amortitzat fa 2.000 anys, sinó que continuen, igual que l'aqueducte de Segovia es feia servir a la Guerra Civil per portar aigua a la ciutat. És a dir, casos com aquests t'expliquen que no tot és super tecnologia moderna, sinó que a vegades hi ha tecnologies, no vull dir més d'estar per casa, però no tan tecnològicament avançades des del nostre punt de vista occidental i modern, que funcionen igualment per a ciutats grans.
Sense ciment. Depèn de quins casos.
No, en molts casos en ciment, o sigui, el ciment l'inventen els romans. Els romans tenien un ciment, un morter duríssim, que fraguava i que realment és dur i és l'aportació romana a la construcció. És a dir, per això fan unes construccions, als ponts, etc., molts d'ells són amb ciment romà, amb opus caementicium, que es diu, d'aquí ve el nom de ciment, de caementum.
D'acord.
Aleshores, per això també són tan sòlides.
Amb la barreja clàssica.
Amb la barreja clàssica. I paviments, totes les varietats que vulguis. I hi ha un llibre d'un arquitecte romà que es diu Vitruvi, que són els 10 llibres d'arquitectura, que t'expliquen totes les tècniques constructives en època romana. I clar, realment és un manual que crec que arquitectura...
Des de la llamborda fins a l'aqueducte.
Llavors, s'estudia arquitectura, perquè són com a manuals d'arquitectura antigues, que són els punts de partida d'època renacentista, en molts casos.
El curs comença...
Demà.
Demà, però vull dir, comença demà i cronològicament parlant, el punt de partida temàtic...
Bueno, el punt de partida sempre la primera classe que fem és que els alumnes que venen es presentin una mica, ens coneixem una mica per... Clar, a mi m'interessa saber la procedència formativa de la gent
per poder adaptar el discurs,
no? El mateix faig quan vaig a la universitat. Clar, un va a la universitat i es pensa que tots són tal i resulta que no, que un és metge, l'altre no sé què, llavors, clar, has de fer una mitja perquè ni un se t'avorreixi ni els altres es perdin.
Entesos.
És la primera clara és això. Normalment es porten imatges per reflexionar entorn d'això com a punt de partida i es parla una mica de la primera fase. Clar, és que una hora i mitja no dona per molt quan són temes d'aquest tipus, no? I a vegades és millor parlar menys i que la gent parli més que no intentar introduir molta informació i que al final sigui una empanada mental, no? O sigui, la idea sempre és aquesta, la primera, i a partir de la segona sempre anar fent, anar avançant una mica amb la possibilitat de sempre, escolta, no entenc això, que et parin, o al final deixar 20 minuts perquè la gent parli o expressi. Aquest any ha funcionat una mica diferent la difusió, a part de la difusió que fa el grup d'estudis. S'ha fet una difusió en diversos àmbits, i també en un cas del grup d'estudis com el que s'ha fet ha funcionat força bé, i si tota la gent que ha dit que ha estat interessada tal, doncs es podrà fer amb una certa solvència i amb gent molt diversa, des de gent que conec algun que és arquitecte, que li interessa, o gent que estudia història de l'art, o gent molt diversa, amb la qual cosa, quan més diferent sigui la gent, millor, perquè més criteris diversos. Per exemple, va haver tenir un arquitecte, algú
clar
que es dediqui al món de l'urbanisme,
per aleshores encara
també hi és molt enriquidor, començant per mi.
Hi haurà també sortides?
Sempre hi ha una sortida, perquè crec que és la manera, primer, de posar en pràctica tot allò que hem estat parlant, i també per la vessant humana de relació entre les persones, no? És a dir, clar, allà ens veiem una hora i mitja a la seu de l'Espai per Stanfli, que vull agrair al grup d'estudis, com sempre, igual que abans, a l'Ajuntament, el seu suport. Allà et veus, diguem-ne, des del punt de vista acadèmic. Acadèmic, en el sentit aquest més laxa, no? Però això sempre és interessant, escolta, anar a veure coses, que la gent xarri de forma distendida, que després te'n vagis a dinar o a fer un pica-pica, xarri i tal, i fas un dia diferent. Jo fins i tot l'any passat em vaig emportar la meva filla gran. I vam estar a les Coves de Serinyà i vam estar a Torroella de Montgrí. I va ser molt agradable, perquè la gent, tot allò que no pregunta, perquè li fa pena, o què pensaran, o què diran els altres, i que és tot tu, allò t'ho pregunta i és molt més...
La possibilitat de poder encara estar més lluny, no?
I de parlar de temes que potser... No, o de coses personals, no? Escolta, a mi m'agrada això, o he viatjat allà, i en públic no ho dius, però ho dius en privat.
D'acord. Anireu a les restes de la ciutat de Tàrraco?
Aquesta és la idea. Sempre es consensua. Jo penso un tema, que com que parlem d'urbanisme i no hem anat a Tàrraco, quasi sempre anem a Girona, doncs dic, aquest any anem cap al sud. I Tàrraco, que a més conec el director del museu i tal, i sé que fan unes guies que estan força bé, doncs crec que val la pena. Perquè a més hi ha diversos punts i és agradable, si fa un dia fantàstic és molt agradable caminar per Tarragona, igual que per moltes ciutats. I després, on anar a la Vila dels Munts, on anar a Centelles, on anar on sigui, o igual Tàrraco dona per tot.
Sí, perquè no sé si Centelles ho podreu entrar.
Clar, per això, no, ara l'han tornat a obrir.
L'han tornat a obrir,
sí. Aleshores, per això t'ho dic, depèn una mica, però és opinable, és a dir, si diuen no, ens fa il·lusió, no, anem a... La idea és que sigui un dia, que sigui amb una distància...
Relativament...
Que estem més al lloc que no de viatge.
Exacte.
I que sigui un lloc agradable.
D'acord. Tarragona ho han arreglat molt, no? Ens deien?
Ho han arreglat molt.
Molt.
Sí, però a vegades...
Fas un molt com allò de dir sí, però...
No, però és que parles amb la gent que ha estat... la ciutat, patrimoni de la humanitat i tal, no sé què, i la gent es pensa que li plouen els milions i això és mentida. Jo conec el director de Chichen Itza i tal, i em deia, no, si és que a vegades és pitjor, perquè clar...
Que et considerin patrimoni de la humanitat.
Es publicita molt el lloc, va molta més gent...
Però els recursos són els mateixos.
Els recursos són, o sigui, no estan equilibrats respecte...
A la demanda aquesta que pot tenir.
A vegades és només recursos en difusió, és a dir, et ve un 20% més de gent, però no tens els recursos per donar-li manteniment a allò. Amb això no dic que no estiguin que donar. Però que a vegades la percepció des de fora és, ostres, ara que t'han donat això, deu ser la rapera, els diners que et cauen per totes bandes. Doncs pues no, no és així. Continues tenint problemes de restauració, de rehabilitació, de senyalètica, de mantenir, perquè són molt incívics i fem malbé totes les coses, i clar, i això costa diners. Costa, igual que quan es trenca un pam en una plaça, costa diners, quan es ratlla un cartell, costa diners. I això va en detriment d'altres inversions i d'altres activitats que pots promoure més interessants que no tenir que bueno, arreglar un cartell per enèsima vegada.
D'acord. A vegades sempre pensem en aquella frase que ens havia dit en Joan, millor enterrar les coses a vegades que, sí, no, a vegades que no desenterrar-les per no cuidar-les com correspon.
Exacte.
I no és el cas segurament, però sempre ens ve...
Sí, però és això, hem de reflexionar que el patrimoni costa mantenir-ho.
D'acord. El curs comença demà, com els dèiem, 17, 25 d'abril, 8, 15, 22, 29 de maig i 5 de juny, o sigui, tots els dimarts que ens queden d'abril, els dimarts de maig i el primer dimarts
sí,
del mes de juny.
Sí, són 7 classes i no fem la del dia, la del pont de l'1 de maig, que crec que, no sé si és dimarts, l'1 de maig, i aleshores per evitar...
Allò que sí, notar.
No, com que és festa, doncs movem una setmana més i bueno, aquesta és la idea.
D'acord. Preu del curs pels socis del grup d'estudis, 40 euros, no socis, 50 euros i aturats i estudiants amb justificació. Per tant, totes aquelles persones que tinguin interès, www.ges-sitges.cat, allà hi trobaran també tota la informació, sí. La possibilitat de
bueno, vam parlar amb el grup d'estudis, amb la Vinyet Panyer, en aquest cas, com a directora, de la possibilitat de rebaixar una mica tant el que cobra el professor com el que
paga l'alumne,
i introduir aquesta possibilitat de que tant la gent malauradament aturada com els estudiants que puguin acreditar puguin venir si els interessa. I és una opció. També per obrir al públic, que no diguin, hosti, la cultura és elitista i no sé què, no sé quant, és el que sempre diuen, no? Pues dir, escolta, obrim al màxim perquè ningú que li pugui interessar digui, ostres, que val 100 euros, val 80 euros.
Jo no em puc...
ajustar una mica.
5 minuts i seran les 11, demà comença tot plegat. Joan, gràcies per estar una vegada més amb nosaltres.
Vosaltres,
curs d'arqueologia de les ciutats antigues a partir de demà 17 d'abril fins al 5 de juny.
Ràdio Maricel, 107.8 FM. It's always been about me, myself and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I don't love it wouldn't last. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do.
m'han dit un nom i ara m'han dit un altre i no recordo qui canta, i en canvi recordo el primer nom que m'han donat. Colby Kylan. Molt bé, l'altre nom ja el direm. L'altre nom ja el direm, que serà el de... amb qui es trobarà Armand Paco en aquesta cursa per la presidència de la secció local del PSC. Bé, tot modo. Ho direm, són les 11. En 5 minuts tornem. Començava el grup d'estudis el passat dissabte un cicle de conferències titulat Història i memòria del segle XX a Sitges. Interessant cicle de conferències. Escoltarem les paraules d'en Ricard Conesa i la Mary Nash.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.